I anem avançant en aquest matí, en directe, des de Ràdio Vilafant. Sí, Ivan, és que anava a dir dues coses a la vegada i no...
Matí o tarda anaves?
No, és que anava a dir dues coses a la vegada, per això és realment impossible.
Els de Big Box, aquests que fan freses amb la boca,
sí,
que fan ritmes, podríem fer-ho.
Sí, però
fan...
jo a aquestes alçades no, i no, més no. Amb aquesta ressaca poder que porto avui emocional, eh?
Poder l'Albert ho podria fer-ho.
No ho sé, no ho podem sabem. Preguntar. Albert, Carol, bon dia.
Bon dia, què tal?
Se'ns fa estrany, no tenir-te avui a l'estudi, però està bé tenir-te.
Avui estem a casa, eh? Avui estem a casa.
Molt bé, Albert. Doncs moltíssimes gràcies, per fer aquest esforç, malgrat tot, i estar amb nosaltres en directe a les veus del matí. Com dèiem, tu pots... el que em passava ara, no?, que estava pensant dues coses a la vegada, però clar, no poden fluir i dir-se així, no? Tu...
Jo pensar-ne sí que em puc pensar moltes a la vegada, sí, però dir-les no, eh?
I és,
però...
és més complicat, eh? Pensava que era cosa meva. Gràcies, Albert. No, acabes de treure un bon pes a sobre. Albert, quina és la teva proposta per aquest dimarts?
Avui que estem a casa, bueno, i estem forçadament, no personalment perquè em trobo bé i aniré a treballar a la tarda, però tinc la petita amb febre i per tant estic a casa cuidant, diguéssim. I a més avui volia parlar-vos d'una cosa, d'una activitat que es fa al Festival Mot amb una companya bibliotecària que ho ha programat, però ella també està malalta. I per tant, ja et vaig dir ahir que no podríem fer-ho i que seria una mica complicat. Però, agafant la vinentesa de tanta malaltia, no?, que és la culpable de que avui fem el programa diferent, doncs he pensat per què no recomanem alguns llibres per llegir quan estem malalts.
Depèn de com ens trobem, ens pot venir més o menys de gust un llibre o altre, o simplement també aparcar-los, no, Albert?
Sí, he agafat l'excusa perquè jo, pensant en aquest aspecte d'estar malalts i la lectura, jo recordo molt, quan tenia uns 15-16 anys, que vaig tenir una febrada molt, molt forta, vaig estar com 3 o 4 dies al llit de la meva infantesa, diguéssim, el llit de tota la vida, el de la mama, no?
Sí.
El de casa dels pares. I recordo haver llegit El nom de la rosa, que és aquella novel·la d'Umberto Eco, que després va fer una pel·lícula d'en Sean Connery, que es va fer molt famosa. Sí. Hi ha un assassinat en una abadia, els monjos per allà. I hi ha fragments en llatí. I com unes cites o així. I recordo, amb aquella edat, amb una febrada molt alta, llegir-me d'una tacada El nom de la rosa, no?
I com t'ho vas fer? Perquè quan un es troba... Bueno, almenys jo, perquè clar, amb febre i al llit...
No ho sé, però tinc aquest record d'estar al llit i només llegir, és a dir, tenir molta febre i llegir-me... I a més, aquells textos del llatí que els buscava i mirava de traduir d'alguna manera, aquella època no hi havia internet, tenim un diccionari,
sí.
Doncs recordo que estava fent això i ho tinc molt, molt, molt fresc en la memòria. I he pensat, es pot llegir enfebrat? Seria bo llegir enfebrat? Podem retenir alguna cosa d'allò que llegim quan estem malalts? Perquè justament és el moment que poder tenir més temps per nosaltres, no? I us porto tres obres que o perquè tracten de malalties o perquè crec que es poden llegir quan tenim una febre alta.
Tu ja apuntaves maneres, Albert?
Sí. No sé, i és revelador perquè després a la universitat vaig intentar fer una tesi en llatí, per tant ja devia venir d'aquí, jo crec que aquell dia de la febre va afectar més del compte.
Et va marcar molt la teva vida, ja ho veig,
Suposo que sí. Però ho veus ara, tirant la vista enrere, aquell
moment. No eres conscient.
No. Ara comences a lligar coses que potser tenen sentit ara i en aquell moment no en tenien gaire.
Quines són les teves propostes, doncs, Albert?
Mira, us proposo... tenim la primera proposta, és el Marxarons, que és d'una autora afincada aquí a l'Empordà, la Cristina Massanés, que és manresana, però fa més de 30 anys que viu a l'Empordà. I és una obra que acaba de guanyar el Premi Ciutat de Barcelona. És una mena de text literari, difícil de classificar, veu de l'assaig, de la filosofia, té un llenguatge molt poètic, per tant, és d'aquells llibres incòmode a l'hora de classificar perquè no en podem dir una novel·la pròpiament, però tampoc és un assaig, queda una mica entremig. I és un text que parla de la pèrdua de la paraula. Perquè el personatge, que és el pare de l'autora, va patir un vessament cerebral i va perdre la capacitat de parlar, justament. I aquest és el punt de partida d'un relat que ens parla molt de la incomunicació, d'aquest procés d'intentar recuperar les paraules, com podem recuperar-les, i a més ho lliga perquè el protagonista, el seu pare, era un gran aficionat a l'alpinisme i, per tant, pujar una muntanya, aquesta pujada a la muntanya, com a metàfora, també l'utilitza en el procés d'aquesta malaltia i d'aquesta, que es diu afàsia, no? La pèrdua totalment del llenguatge, i de com poder-la recuperar, aquest esforç titànic de que també ell, de jove, practicant l'alpinisme, doncs feia per pujar als cims de les muntanyes. És un text preciosíssim, que es pot llegir malalt o no malalt, diguéssim, no cal que estiguem malalts per llegir-lo, però sí que parla d'una malaltia en concret i ho fa d'una manera molt, molt delicada i que crec que qualsevol dels lectors que ens pot escoltar quedarà entusiasmant d'un text que aparentment potser no hi arribaríem perquè està editat amb l'editorial Avens. Sembla, quan el llegim una mica, que és un assaig i per tant ens podia tirar enrere com a text literari, però al contrari, val molt i molt, molt la pena.
Fantàstic.
I la Cristina, vull dir, la Cristina és usuària de la nostra biblioteca Figueres, la podeu trobar per la zona perquè viuen aquí, i també està pendent perquè és finalista del Premi Finestra, és un premi molt, una mica prestigiós, diguéssim, i ha quedat entre els tres finalistes. Vull dir que l'obra ha estat ben rebuda també entre la crítica. Uh-huh. Aquesta seria la primera. Es diu Marxarons, vull dir que el títol també... És una paraula que justament el seu pare va com inventar en aquest procés d'aprenentatge, perquè no deia gaires paraules, en deia molt poques, i justament en va dir una que li dona títol a la novel·la.
Aquesta seria la primera, en tens sí, més?
Sí, en tenim un parell més, perquè després hi ha La plaga blanca, que aquesta és una obra ja escrita fa 4 anys, que és de la Ada Klein Fortuny, i La plaga blanca justament parla dels tuberculosos, i de 6 tuberculosos molt i molt famosos. Diguéssim, autors o artistes, Joan Salvat Papasseit, Franz Kafka, Catherine Mansfield, en Paul Éluard, que va ser el primer marit de Gala, la Gala de Salvador Dalí, diguéssim. Dalí li va prendre a Paul Éluard, de fet, i era un trio molt, molt famós de l'època. I llavors també Anton Chekhov i George Orwell. Aquesta autora, la de Klein, que és un pseudònim, l'autora no s'ha donat a conèixer mai, diguéssim, l'autora real, el nom real, doncs ella és especialista en la seva feina amb tuberculosi i agafa aquests 6 personatges i la seva malaltia per fer un repàs no tant de la malaltia que també, que és la plaga blanca, la tuberculosi es diu plaga blanca perquè o és coneguda com a tal, perquè és una malaltia infecciosa com la pesta, és una plaga, diguéssim, i és blanca perquè la majoria dels malalts de tuberculosi queden de pell blanca, no? I queden molt, molt blanquinosos. I ella fa un repàs d'aquesta malaltia, però sobretot d'aquests personatges i de com les ganes de viure d'aquests personatges i de crear doncs fa que superin d'una manera o altra aquesta malaltia. I per tant també és un cant sobretot a la vida i ho fa d'una manera també molt, molt, molt original. Uh-huh. És també una bona obra per llegir quan estem malalts. Trobarem una mica de consol amb altres malalts molt, molt reconeguts i, a més, fa aquest repàs per personatges que més o menys ens poden ser propers o coneguts, perquè tots són molt famosos, però en Joan Salvat Papasseit, per exemple, ell va morir superjove, el poeta, i aquí en fa un relat molt, molt curiós de les seves inquietuds, de com creava sota els efectes de diferents medicaments provocats per la malaltia, i etc. Són retalls de diaris, de textos reals de l'època i ficció que ella va posant per enllaçar un personatge amb l'altre.
Molt bé.
Doncs aquesta és la segona, es diu La plaga blanca i està editada a l'altre editorial el 2020, va sortir editada. Uh-huh. I llavors he pensat també un clàssic, aquests són autors, totes dues són autores catalanes, les que hem repassat, i el tercer seria un clàssic rus, que és en Mikhail Bulgakov, que té una sèrie de relats i edicions 1984 també els va juntar sota dos títols, un que es diu Morfina, per tant ja veiem que aquí hi ha un medicament molt famós com la morfina, i l'altre es diu Relats d'un jove metge. aquí no ens posem a la pell dels malalts, però sí que ens posem a la pell de qui els cura o de qui els ha de curar. Aquest conjunt de relats estan situats a principi de segle XX, el 1915-17, amb la Revolució Russa, i relaten les vicissituds, el dia a dia d'un metge rural. Hem d'imaginar, aquí els metges rurals es troben un clima bastant, bastant bo, diguéssim. Ara estic, jo visc en un poble, 300 habitants, al Mediterrani, però ser un metge rural a l'estepa russa ha de ser una mica més difícil, perquè, i més a principi de segle, perquè tot està completament gelat, nevat, i aquest jove doctor ha d'anar en cases on no hi ha ni llum ni electricitat i tampoc telèfon a l'època, i ha d'anar a curar malalts en zones una mica complexes, de, no només d'arribar-hi, sinó també de conviure-hi, perquè la tecnologia encara no hi ha arribat.
Aquesta seria la tercera proposta que ens fas avui, Albert.
I en aquesta última, aquests relats, doncs reflexionen una mica sobre el progrés, sobre, perquè aquest contrast d'un metge de ciutat que ha d'anar a les zones rurals russes on el progrés encara no hi ha arribat, doncs fa molta reflexió sobre això, però també la gent que el llegeixi trobarà uns relats molt realistes, però també molts tocs humorístics. Vull dir que si ens trobem malalt, una mica d'humor també pot ajudar a que la lectura sigui molt més lleugera, diguéssim.
Doncs sí, aquesta és la idea, no, Albert?
Sí.
Que puguem fer les dues coses a la vegada, llegir i airejar-nos una miqueta i amb un xic d'humor en la mesura del possible.
I, perquè no sé fins a quin punt és això, la reflexió inicial era aquesta, de quan estem malalts, si estem gaire predisposats a llegir o preferim desconnectar d'alguna altra manera. No sé.
Depèn de com ens trobem, també, perquè podem estar malalts, però si tenim un mal de cap increïble, doncs potser deixar-ho per un altre momentet que, bueno, potser que el cos pugui respondre una miqueta millor que no pas la ment en aquesta ocasió.
La idea era que si algú es troba aquests dies que jo, aquests dies, la veritat, avui ens hem trobat amb això, amb la meva filla i la col·laboradora que havia de venir malalta, però és que aquests dies, almenys a la feina allà a la biblioteca, ve molta gent que o ha estat malalta o té algú malalt, i sobretot són 3 dies de baixa, tothom té 3 dies de baixa.
Tenim un altre dels col·laboradors que avui també havia d'entrar, que ell en aquest cas està afònic. Llavors, clar, parlar per ràdio és una miqueta complicat i no deixa de ser també una malaltia.
Sí, sí, sí. Doncs mira, en aquest col·laborador li podem oferir aquestes 3 lectures. La repasso breument el títol, La plaga blanca de la de Klein Fortuny, El marxarons de la Cristina Massanès, i si voleu un clàssic rus, doncs heu d'agafar els relats de Morfina o relats d'un jove metge d'en Bulgakov, que estan editats en 1984.
Aquestes són les teves propostes, recomanacions, però aquí tothom que escolli la que li vingui de gust, eh?
Sí, tant, això és un tastet, i si esteu malalts i no voleu llegir, doncs primer recupereu-vos i després ja...
Això sempre, eh? I llegir sempre va bé, en qualsevol moment.
I tant.
Albert Querol, moltíssimes gràcies, que es millori la petita i fins a la propera.
Perfecte, gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu. Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.